Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia, passen 7 minuts 8 de les 12 del migdia, comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui parlarem de dues coses que es faran a Sant Cugat. Bé, una es farà a Mirassol, però també a Sant Cugat, no? Diuen, ja no ho sé, perquè a vegades la Floresta és, no és? Sí, és a Sant Cugat. I tenim aquí convidades ja a l'estudi i tindrem també un convidat per via telefònica a última hora del programa. Però abans... La homilia de Molta Comèdia. Acaba la temporada. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. Arriba el mes de maig i la temporada del Teatre Auditori s'acaba el diumenge 28. Bé, aquest any no, cal dir-ho. Tenim un concert el dia 18 de juny, que suposo que per les dates dels organitzadors, que són l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i la Sílvia Pérez Cruz i el compositor Feliu Gasull, no es podia programar abans. També a finals d'aquest mes s'acaba la programació de prop, que es fa bàsicament al Teatre Mirassol, a la Sala Claver de la Unió, tot esperant el teatre per inaugurar el mes de setembre. Setembre? Octubre? Novembre? A veure... I al Casino de la Floresta continuen els concerts de proximitat a Torreblanca fins al 22 de juny, tot i que aviat començarà el Sant Cublac, al parc del Camp Bernet, del 8 al 11 de juny. La pregunta és, dos punts. Per què sembla que tot s'acabi quan arriba el mes de maig? No, diran alguns. Hi ha el Sant Cublac, hi ha la Festa Major, aquest any del 28 de juny al 3 de juliol, amb concerts, tralalí, tralalà, lalalà, lalalí, i les nits del claustre. Com és que encara no sabem res? N'hi haurà de nits del claustre? Bueno, de nits n'hi haurà, però hi haurà música? Hi haurà música a la llotja del monestir? Tornarà a Angular el Superfestival de Música Clàssica Sant Cugat del Vallès? Quan ens ho diran? Quan passin les eleccions? I torno a la pregunta inicial. Per què s'acaba el Teatre Auditori quan arriba el final de maig? Perquè no hi ha continuïtat fins al mes de juny i juliol, o fins a la meitat de juliol? Per què tenim un teatre llogat al juny o juliol, a molts dies per escoles, per entitats, etc., que fan els finals de curs? No es podria combinar una cosa i l'altra, pregunto? I mantenir un espectacle setmanal? No es fa a Barcelona el Grec i els teatres continuen funcionant? La ciutat de 100.000 habitants, que té més de tot, més piscina, més habitants de la Unió Europea, més renta per càpita, més PIB, més gossos, més infants, més joves, no pot continuar en marxa els seus espais de cultura quan arriba el mes de juny? Ja sé que no és fàcil compaginar-ho tot, però no som els millors de gairebé tot? Doncs si ho som, si volem ser-ho, cal mantenir aquestes activitats, créixer, fomentar, donar suport, aprofitar els espais de manera exhaustiva i, sobretot, mantenir i fer créixer la cultura de les arts escèniques que s'ho mereixen els professionals i els amateurs, els que estimen les arts escèniques i els calen espais per poder desenvolupar-les. Tindrem el mes de juliol les lectures de la fresca? Espero. Tindrem el claustre de la música? Espero. Tindrem tres dissabtes de juny concerts a Camp Montmany de Vall-llorès ja programats? Aquests sí, estan programats. Volia equivocar-me i pensar que això que dic ja està previst. Ja forma part del futur de la ciutat, d'aquesta ciutat amb un poble dins, que va dir l'alcalde Recoder, que vol ser cada dia més rica i plena. Ai, no, perdoneu, que això és una altra cosa, això de rica i plena. Benvinguts, germans, a les arts escèniques. Jo voldria que les activitats no paressin quan arriba el mes de juny, a part de tot el que suposa la festa major. Però ja ho sabeu. Demano que Déu faci més que nosaltres. Amén.
Fernando Pessoa va desar les ulleres i es va dormir. I els que escrivien per ell van deixar-lo sol, finalment tot sol. I així la pluja obliqua de Lisboa el va venir.
Això que estem escoltant és Cartes d'amor. I és una cançó d'en Joan Isaac que ja he posat, tot i que ja sé que de l'obra que parlem, la música no és d'en Joan Isaac. I, per tant, em val com a títol, però no em val com a música. Bé, saludem a les persones que tenim aquí a l'estudi, que ens han vingut a veure. Teresa Canes, benvinguda.
Hola, gràcies.
Directora de Cartes d'Amor.
Sí.
Després tenim amb nosaltres a la Núria Puig Domènech.
Hola, bon dia.
Que té aquí, dintre de la TV, què tens?
Vestuari i confecció de cartes.
Confecció de cartes, això és important en aquest cas, eh?
Molt important.
Molt important. I dim a la Carme Ballesteros, Carme, benvinguda.
Hola, Eduard, com sempre.
I que t'ha, diu, a la producció. O sigui, que tu què poses? Poses els euros?
Els diners, sí. Jo poso els diners. Bueno. Ja, la Teresa ja sap a qui s'acosta.
La producció i tot el que cal fer.
A veure, en aquesta
algun
vegada...
Algun nom se li havia de donar.
Aquesta vegada jo crec que aporto coses, però no com altres vegades que he portat més, perquè la Núria realment ha tingut una feinada increïble, he ajudat poquet. La Teresa, ja ni en parlem, i després hi ha el Santi,
el Jordi,
ajudant de direcció,
i el David,
que són persones molt més importants en aquesta reunió.
Diguem que Cartes d'amor és una obra, a mi em fa gràcia això del A.R. Gurney.
Aquest perquè... A.R. no l'he trobat què vol dir.
Sí, A.R. Es diu Albert Ramsell Gurney.
Ah, val.
Júnior, a més a més.
Ah, júnior.
A més a més. És un autor nord-americà, sí, que va fer aquesta obra, pel que diuen, doncs, més aviat per fer-ho com un article. Uh-huh. I al final, doncs, com que no li van acceptar, va dir, ah, fer una obra de teatre. I va fer aquesta obra de teatre. I és el que presenteu, els amants del teatre, ho presenteu el dia 20 al Teatre de Mirasol.
Sí, i ha esdevingut un clàssic modern, contemporani.
És una circumstància que en aquest moment s'està fent a Barcelona.
Ja no es fa.
Ai, no?
Bueno, si es fa algun bolo. Però haig de dir que quan se'm va acudir agafar aquesta obra...
Que fa temps.
Fa temps. A Barcelona es feia ni es tenia... El que passa és que, esclar, a nivell professional les coses van com a molt més de pressa que no pas quan no has de fer-ho entre tots. I però és igual. Vull dir, a veure, no ens prenem gent. I, per tant, no... Vaig continuar fent-la perquè val la pena. És un text preciós, vull dir.
Hi ha dos personatges a l'escenari, el Andrew Make Pace, que m'agrada aquest nom, que és fer la pau, fer la pau, i la Melissa Gardner, que la fan en Joan Llong i el Paquita Puig.
Sí, són dos actors de Vilassar. La Paquita, el Joan, l'he conegut ara amb aquesta obra, diríem, però la Paquita ha intervingut amb nosaltres molt amb el poema de Nadal, actuant el poema de Nadal, i després a la ràdio, els contes de la ràdio. És una noia que té una veu molt bonica, ha fet doblatge i, bueno, té una veu preciosa. Vull dir que aquí, en aquesta obra, hi va perfecte, saps?
I aquí la Núria té una feina amb el vestuari, perquè és adaptat al vestuari segons l'època de l'acció.
Bé, en aquest cas, el plantejament de l'obra era fer una mica més intemporal, i llavors el vestuari no marca cap època en concret, justament el que pretén destacar el text, que és important, i tot el seu desenvolupament, i llavors és un vestuari també en conjunt amb l'escenografia, que està molt ben pensada per en Santi Salido, de fer destacar el text i una cosa que sigui a favor dels actors, perquè ja prou feina tenen anar llegint les cartes, doncs molt neutre, molt adient per el tipus d'obra i enfoc que volia donar la Teresa en l'obra.
Teresa, l'obra, quan va ser que tu vas dir vull fer aquesta obra?
Doncs perquè, bueno, jo normalment lleixo pel teatre perquè m'agrada i en tinc molt, i em va caure a les mans aquesta obra i vaig dir, és preciosa, però són aquelles coses que les llegeixes i que queden i tot plegat, i en un moment donat, perquè l'última obra que va fer des de mans de teatre, que va ser una obra, la meva obra diríem, que vaig escriure jo, que va ser Decisions, vaig dir quina propera obra faig, i llavors va ser quan vaig agafar aquesta. Ha coincidit amb el Dia Mundial del Teatre, amb la que estic fent en Fila Zero, amb la qual cosa vull dir, porto com un mes amb, i a més a més la ràdio, vull dir, els contes que fem per la ràdio, o sigui que... però bé, vaig agafar aquesta obra doncs, perquè m'agradava molt, coneixia la Paquita perquè necessitava unes veus maques, perquè clar, vull dir, la veu és la cosa principal, i la Paquita hi venen a assajar des de Vilassar cada dia, vull dir que... i llavors ella tenia un company de Vilassar que feien teatre junts, i doncs venen tots desplegats. Aquesta obra doncs es podia fer de moltes maneres, i jo penso que, bueno, jo no n'hi veig cap, o sigui, m'he cobert de no veure en cap per no...
cap influència.
Per influència. Llavors, jo el que si no volia és que fos una lectura. Per tant, a partir d'aquí, doncs, hi ha intencions, esclar que hi ha de ser-hi, però hi ha moviments, hi ha una mica de vestuari, hi ha una mica d'elements escenogràfics, l'escenografia és fabulosa, vull dir, bueno, com totes les del Santi, evidentment. Però el que jo volia era que fos atemporal, que fos gens realista, tot i que hi ha una vidriera que és realista, hi ha una taula que és realista, però tot en blanc, tot en transparent, vull dir que no hi hagi cap element realista que ens pogués portar a una obra realista.
Pel contingut de les cartes, és a dir, el que es diuen tant un com l'altre, a través del temps, de molts anys,
sí.
No ho situa des del punt de vista històric?
No. Jo penso que poden ser dos companys que poden ser ara del segle XX, que podien, del segle XIX, no, però vull dir que podien ser del XXII o de l'any 2018 o el que sigui. Sí que d'alguna manera hi ha noms americans que podria, però com que aquí tampoc no els coneixem, no. En cap moment de l'obra et situa en un temps determinat. En cap moment. És realment els sentiments, les emocions, el que uneix aquestes dues persones.
I la música que heu escollit?
Llavors això, com que d'alguna manera és el pas del temps, hi ha músiques. I llavors jo vaig dir al David, que treballo molt ben amb ell, si podia fer aquesta música. Llavors, no és que hi hagi molta música, ni que la música sigui molt rellevant, però sí que va tallant, diríem, o va omplint els lapsos de temps que passa des de que tenen 12 o 13 anys fins en tenen 60. Saps? Llavors, doncs, això és el que ha fet el David.
Però físicament està allà perquè...
Físicament estarà allà i tocarà.
Tocarà el piano.
Sí, tocarà el piano, sí.
La història és aquesta relació des d'aquests 14 anys que dius, amb totes les vicissituds que tenen un i l'altre, i en el fons és una història d'amor, però és una història no aconseguida, no realitzada.
Sí, sí, al final ho realitzen, però de fet no surt bé, per dir-ho d'alguna manera, doncs, perquè segons l'autor diu que els personatges estan confinats dintre de les cartes i que en el moment que surten de les cartes no se saben reconèixer. Hi ha un moment que diu estàvem allà però tots dos miràvem per darrere de l'espatlla buscant algú. O sigui, el primer dia que es troben buscaven algú, perquè el que tenien allà de carn i ossos no era el de les cartes,
no es corresponia,
i per tant, però al final que és, al final és molt emotiu, al final l'Andy diu és la persona que més ha estimat i no estimaré mai més a ningú com ella, diríem, reconeix que realment bueno, és amb la persona que més ha estimat, però sigui per les cartes, pel que sigui, sí que realitzen, arriben a ser amants, però no surt bé, diríem.
Però és una cosa circumstancial, no continua, hi ha un temps de continuïtat.
No, res, són amants un temps molt curt, diríem, però no surt bé, vull dir, no. Ja no explico més, perquè si no...
No, de totes maneres, a veure, jo penso que per la gent que es pugui escoltar, doncs és interessant tenir alguns punts de referència per poder veure si allò li pot interessar o no li pot interessar veure l'escenari. Jo penso que ara, sense explicar, diu no m'expliquis el final, no? No expliquis el final, però és que a vegades el final tampoc és el final. Amb moltes obres de teatre,
sí, però en aquest cas sí, Miguel,
en
no.
Aquest cas
no es pot explicar,
en aquest cas tu creus que sí, que al final
no es pot fer,
no, però vull dir que sí, que efectivament al final és el final,
sí. Sí, en aquest cas és un final
pels dos,
sí.
Ui.
Però no ho explicarem,
No, la veritat, a mi tampoc m'agrada que m'expliquin finals. No.
Doncs a mi sí m'agrada.
No.
A mi no em fa res.
Jo aquella visió que tu haureu vist totes, suposo, d'aquell que compra el llibre i se'n va a l'última pàgina. Jo ho he vist, això.
Sí, jo
m'hauria preguntat, per què vas? No, per veure quantes pàgines té.
No. A mi em passa si el llibre és una mica intens i em fa patir una mica, he de veure si el final és més dolç o no és tan dolç, per estar més tranquil·la. Però bueno, és circumstancial, no és sempre.
Jo d'alguna manera, quan llegeixo un llibre, sí que fullejo una miqueta per entremig, saps? Vull dir, perquè de vegades no t'interessa, però cap al més endavant t'interessa més. Vull dir, el vaig fullejant, sí.
Bueno, diguem de totes maneres que Cartes d'amor és una obra, com ja hem explicat, que hi ha dos personatges i que es van comunicant i ells, o sigui, l'escenari que fan és precisament...
Sí. Interpretar això. El text, jo el que haig de dir és que el text és fabulós. El text és... Bueno, només amb lectura, diríem, ja t'agafa. Però si a sobre hi poses tot un... Bueno, tot el farciment que crec que es mereix el teatre i tot plegat, doncs és molt bo.
Tenim unes relacions que evolucionen, evidentment, amb els anys, segur que han d'evolucionar, sobretot la manera de pensar de cadascun.
Sí, i tant.
Això està claríssim. Que a vegades no és que pensis... coses molt diferents de quan eres molt jove, sinó que t'ho planteges d'una altra manera.
Sí, es van radicalitzant. Exacte. Jo penso que l'Andy, d'alguna manera, és el que menys evoluciona. Es radicalitza, diríem. La Melissa no. La Melissa, vull dir, és molt més esbojarrada, molt més... I sí, s'esvalota molt més, diríem. En canvi, l'Andy no. L'Andy
és més tradicional.
És més tradicional.
Ella és més d'èpoques, més hippies, més... Sí.
I això es nota.
Dintre de les cartes.
I una altra cosa que suposo que per segons quin espectador hi és, doncs sorprendria, que és el fet de les cartes. Qui escriu cartes avui en dia?
Ah, això. Sí, sí.
Cartes, vull dir cartes... com he escrit, de dues pàgines o tres pàgines.
I que esperàvem les cartes, que arribés al correu i amb què em deien.
Uau. Amb això sí que podríem situar-ho, no a l'any 2022 o 23, no. Això sí que és una situació de temps, però jo penso que es pot obviar, diríem, no? És veritat que no. A més, l'Andy ho diu, diu, escriure cartes per mi és posar tot el meu sentiment, posar... Diu, i només és per tu. Diu, perquè el telèfon no el pots penjar. En canvi, la carta la pots tornar a llegir i llegir. I la Melissa diu, però la puc estripar. Saps? Vull dir que són coses
molt... És més rebel d'ella.
Sí, la rebel. Per això, amb això ja et veus la diferència dels dos actors. Sí, sí. Dels dos personatges, vaja.
Hi ha una cosa que en tema de les cartes que m'ha interessat molt, és que penso que, per l'experiència personal i d'amics, la... Quan un escriu una carta, quan escrivia una carta, intentava expressar-se, comunicar-se, i a vegades penso que idealitzar-se. És que vull dir... O sigui, el que s'acabava escrivint,
sí,
responia més, o tant, més potser no, responia tant al desig,
sí, sí, sí,
com a la realitat.
Sí, 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 sí. Clar, però també se n'escriuen de cartes ara per internet,
sí,
més coses.
Sí, sí.
Són més, com que són molt més ràpides,
més curtes,
no s'han de fer tan llargues, diríem. Però clar, també...
El romanticisme que tenia una carta no la té
no,
internet,
no,
per
no,
supost.
No, no,
ni
no,
les emocions que posaves en una carta. És igual, encara que fos un amic o una amiga, vull dir, no,
ah, no, no,
no tenien
no,
que ser precisament
no,
cartes
no,
d'amor, ni de parella, sí, 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 ni res.
Sí, sí. El pare, la mare.
És igual, és igual, sí, sí, sí. O escriure una postal quan marxaves, i escriure postals...
Com... Oh, les postals, la postal era increïble.
Sí, sí.
O sigui, jo havia vist, fent un viatge allò, i al costat d'una taula, amb 24 postals a sobre de la taula del bar, com estan omplint contínuament postals i enviats.
Ja, i ara envies un WhatsApp. És
ah, exactament.
És tan fred. Ara s'ha tornat fred, tota aquesta relació que teníem.
Sí, sí.
Sí,
per l'època aquest... nostra, per l'època nostra, sí, i el... jo la trobo a faltar.
I el fet sí. d'escriure cartes també és un exercici mental en el qual has de fer una, has d'ordenar les teves idees i has de plasmar-les d'una manera que s'entengui. És un temps diferent del d'avui en dia, que avui en dia és molt ràpid, no? Amb un WhatsApp o poses emoticones o poses, ja posen les paraules abreviades, i en canvi abans tot això que ara s'ha perdut és un exercici de comunicació, de sentiments i mental, que per mi crec que s'hauria de tornar a retrobar.
Ho tenim difícil, inclús el problema d'ara també són les faltes d'ortografia que es fan gràcies a tota aquesta tecnologia.
A vegades volgudes.
Volgudes?
Exacte, exacte. És molt,
sí,
és molt
sí,
trist.
No,
sí, la K, si hi ha algú, la K està tot arreu. I tu a vegades penses... I com és que algú ha pues pensat sí. això de poder vindre cap aquí?
Jo em nego.
Sí, sí, sí.
Jo escric bé.
Sí, sí.
Em nego.
Ja, no,
quan... Ah, no, no, i tant. Quan,
quan deies això, veus, hi ha una cosa que és interessant, i és que quan tu escrivies una carta, fas un bolígraf, un pluma, no podies
tatxar.
Estava escrit...
Sí.
Vaig dir que podies fer un munt de paraules, potser tatxar-la, no, que no quedava bé.
Arrugar el paper i llençar-lo.
Sí, que no quedava bé. Oh, tu, exactament. En canvi, ara tu estàs escrivint un WhatsApp i automàticament borres, tornes a començar i no cal dir-ho a l'ordinador. Llavors ja és fenomenal, perquè dius tot això, 8 línies, s'ha acabat, no? I ha desaparegut.
Però tot això, carta, tot això que estem dient en el text i surt el valor d'expressar els teus sentiments en les cartes. És que hi surt tot, és que és un text que no té desperdici. A part dels sentiments que es transmeten, es parla de tota aquesta trajectòria d'escriure i del valor d'escriure.
Aquesta força de l'obra, perquè dius ara en aquest moment, és una força que està basada en aquesta relació contínua, però a vegada llunyana.
Sí.
O sigui,
sí, sí.
Contínua, però a vegada llunyana, fins que arriba aquest moment que es produeix, i llavors això... No farem més espòilers. No, calma i em mira. Calma i em mira. No, però vull dir... No, el que vull dir és que...
Després t'ho diré.
No. El que vull dir és que, efectivament, això, amb unes relacions normals que n'hi hagués hagut aquest element intermig, que és la carta, potser no hagués produït igual.
No, segur, segur. Si no hi haguessin hagut cartes, perquè és clar, sí que se suposa que és un temps a part de l'any 2023, perquè primer estan a l'escola junts, però després es van separant, i el que els uneix són les cartes. Si no hi haguessin hagut cartes, potser per WhatsApp es haguessin, però ja no hi hagués hagut aquesta intensitat amb els WhatsApps. Per tant, vol dir que les cartes han mantingut aquesta relació en la distància, en els retrobaments, en els allunyaments i un altre cop en els retrobaments, diríem.
Hi hagués hagut un Instagram, una fotografia d'Instagram amb una postura falsa.
O potser en aquell temps, si no hi hagués hagut les cartes que no haguessin escrit, aquesta relació no hagués existit.
No, lògicament,
no.
També.
Perquè clar, les cartes va ser el que els van fer, sí. Perquè clar, les vides es van
separar
moltíssim.
I tal. Vull dir, allò de les postals que diem també està reflectit. Vull dir, hi ha tots uns moviments, que això és la feina de la Núria.
Aquesta feina de la Núria que
vinga... Vull dir, les postals que s'enviaven des de diferents llocs, m'entens?
Que estan físicament a sobre les taules, no?
I que es veuen.
Que es veuen.
Sí, es veuen.
Es veuen a sobre...
Bueno.
I són.
I són.
Diguem-ho així.
Només et dic que hi ha més de 100 cartes.
Hi ha més de 100 cartes.
Sí, sí.
Molt bé, doncs escolteu, ja sabeu, cartes d'amor al Teatre Mirasol el dissabte 20 de maig a les 20 hores. No us ho perdeu, és una obra amb dos personatges, però que té molt més que el fet de dues persones a l'escenari. Diu que és la crònica de la relació epistolar d'una parella, l'Andrew Goulart i la Marisa Gardner, al llarg de les seves vides. Teresa Canes.
Hola.
Molt bé, molt content de que podeu presentar aquesta obra.
Nosaltres també.
I no cal dir-ho a la Núria Puigdomènech per la feina que ha fet.
Moltes gràcies.
I a la Carla Ballesteros, que la veritat és que no m'he aclarat del tot amb la producció, ja m'ho explicaràs.
Bueno, estic una miqueta tot arreu. Com sempre.
És un gran suport, de veritat.
A vegades moral, és veritat.
Per mi ha sigut un gran suport.
De fet, és un equip perfecte. O sigui, hem muntat un equip que s'ha treballat moltíssim, molt bé, i estic molt contenta.
Això és important. Això que acaben de dir, Carme, és important. Eh?
Que sí.
O sigui que, i ara, quan apaguem i posem una mica de música... m'explicaran al final.
És que ho sabia que ho demanaria.
En qualsevol cas, no us ho perdeu perquè val molt la pena, i segur que a més aquest parell d'actors i actriu, el Joan Llong i la Paquita Puig, si tu li dones el marxamo i dius pum, endavant, vol dir que la cosa
sí. Pot funcionar.
Moltes gràcies per estar aquí.
A tu per trucar-nos.
I seguiu treballant, que ens convé molt.
No pararem, eh?
Thank you.
Aquest dissabte, dia 13, a les 20 hores, al Teatre Auditori de Sant Cugat, es presenta Una teràpia integral, de Cristina Clemente i Marc Angelet. Per parlar-ne, per poder saber alguna cosa més d'aquesta comèdia, que es presenta com a tal, com a comèdia, tenim a nosaltres, a l'altra banda del telèfon, Marc Alegret. Bon dia, Marc.
Bon dia, què tal?
Molt bé, molt content de que estiguis aquí per poder parlar-ne. M'agradaria que estiguessis aquí assegut al costat meu, però això ja sé que és difícil i a vegades és complicat.
Sí, una miqueta.
Escolta'm, hi ha aquí una presentació que feien en el programa del Teatre Auditori. Diu, una comèdia amb un quartet de magnífics intèrprets que tracta el negoci de la felicitat amb molta ironia. El negoci de la felicitat.
Sí, el negoci de la felicitat. És a dir, avui en dia, cada vegada al nostre voltant, doncs hi ha més llibres d'autoajuda, més teràpies diferents. Cada vegada intentem, jo crec, des de la nostra societat, accedir a aquesta felicitat, i per accedir-hi fem tota mena d'activitats. Cada vegada volem estar millor, teràpies, etc. I és veritat que ha sorgit, doncs, això en els últims temps, aquestes noves espiritualitats, aquestes noves teràpies, aquestes noves maneres d'afrontar moltes vegades, doncs, aquest buit existencial que tenim. I en el fons, el que ve a fer aquesta obra és a posar sobre la taula aquesta nova realitat, i a fer-ho a través d'una teràpia que ens vam inventar la Cristina i jo a través de FEPA. Algú tan senzill com és fer pa.
Però clar, aquí diu una cosa que és una mica especial, per no dir una altra cosa. Diu, Antoni Roca, flaquer, estrella i gurú, fa temps que imparteix amb èxit un curs intensiu de 4 setmanes per aprendre a fer pa. Però al final, el que diu és una cosa més important. Per fer pa no cal tenir la millor farina o el llevat més fresc. Per fer un bon pa cal estar bé amb un mateix.
Això mateix. Això és el principi sobre el que parteix aquesta teoria del Toni Roca. Quan vam estar començant a escriure aquesta obra, vam començar, doncs, a investigar sobre el món de les teràpies i tal, i a tota mena, ja, doncs, des d'art teràpia, no? Que doncs, et comences a pintar o a fer pan o a fer figuretes. Hi ha també gent que converteix el fet de cuinar amb una teràpia. Nosaltres vam descobrir que a Rússia hi havia una gent que a través del PPA generaven d'alguna manera tallers terapèutics. Nosaltres vam crear la nostra pròpia teràpia, allunyat d'aquell, però d'alguna manera hem agafat una idea que existeix en aquest sentit. Vull dir que no ens vam inventar res per estrany que sembli.
Això va fer això de partir de Rússia abans de la guerra d'Ucraïna?
Segurament, o no. De fet, va passar molt durant el Covid, que sí. Molta gent va començar a fer pa. De fet, la farina i la llevadura és una de les coses que abans desapareixien.
És veritat.
Perquè de cop i volta, no, el fet de fer pa, el fet de cop i volta de concentrar-te en una cosa, d'amassar, és a dir, el que diuen, el que diem també l'obra una mica, és en moments de caos, hi ha el caos emocional, caos vital, etc. Un element com el pa t'ajuda d'alguna manera a concentrar, perquè és la manera d'alguna manera que tens de controlar aquest petit caos, no? El pa no deixa de ser un espai caòtic, perquè no pots controlar en el fons si simple, si no simple, com calarà quan el fiquis al forn, etc. Però si controles la farina que hi poses, l'aigua, si vas perfeccionant tot aquest procés, cada vegada estaràs més a prop de fer aquell pa que tu vols, d'alguna manera, que és un intent de controlar el caos. I ens hem agafat una mica en aquell concepte per començar a fer una comèdia, que insisteixo que pot semblar molt, molt seriós això del que estem parlant, però és una comèdia molt divertida, el que veureu aquell cap de setmana, i molt fresca en aquest sentit.
Bueno, jo puc dir-te una cosa, Marc, i és que a hores d'ara, que jo sàpiga, queden només 7 entrades per vendre. Pot dir que això, 7 entrades per vendre de 912.
Wow! No, fantàstic, fantàstic. És a dir, és veritat que és una obra que ha funcionat arreu on s'ha fet. A Barcelona va fer 2 temporades, la Via Roel i el Goya. ha fet com 60-70 bolos per Catalunya i ha anat molt bé. Està a Madrid actualment, es prepara en muntatges també a Buenos Aires. Vull dir que en aquest sentit la veritat és que estem molt contents de la resposta del públic i de la peça en general.
Perquè la teràpia va començar, si no recordo malament, a la Via Roel l'any passat. I després, a principi d'aquest any, al mes de març, al Goya, i ara la gira que esteu fent. Perquè la gira que esteu fent per Catalunya, teniu molts bolos o...?
De fet, no vam començar a la Villarroel. A la Villarroel vam arribar que ja portàvem uns 40-50 bolos.
Què dius?
Sí. És a dir, normalment, amb aquesta productora, Halton Richman, el que normalment fem, i és una molt bona manera de funcionar, és primer comencem fent bolos. I l'espectacle gira per 40-50 bolos, arriba a Barcelona, entre la Villarroel i el Goya, també la ve gira, i de fet estem a les acaballes de la gira. I de l'espectacle. Vull dir que el muntatge de Catalunya diu adeu en breu. Tenim Sant Cugat, i si no m'equivoco, un parell de bolos més, i com se sol dir, tanquem la paradeta.
Molt bé, escolta'm, podeu estar molt, molt, molt contents que sigui d'aquesta manera.
No, estem absolutament contents i feliços, molt.
Sobretot considerant doncs, que partim d'una època, l'època de la pandèmia, vulguis que no, encara que potser ho agafar-ho cap al final, però vaja, en qualsevol cas, ha afectat, jo diria, moltíssim a l'assistència en els teatres.
Sí, sens dubte. Els teatres van ser... Tots els espectacles en viu han estat de les coses que més han patit realment els efectes del Covid. Me'n refereixo a conseqüències econòmiques, després, vull dir que, òbviament, a nivell personal, que estem parlant d'unes unitats. Però sí que és veritat que el teatre s'ha ressentit molt i tornar a la normalitat no ha estat fàcil.
Ai, jo m'agradaria saber, Marc, què vol dir això de normalitat, a vegades.
Ja, bueno, sí, que tampoc és una normalitat per l'ençà coberta.
Ja.
M'encantaria que estiguéssim en altres contextos, en aquest sentit.
Bueno, en qualsevol cas hem de dir que hi ha un quartet aquí fantàstic, la Bel Folk, la Llum Barrera, el Roger Coma i l'Andrea Ros, però a més aquí s'anuncia, diu, la col·laboració de Jordi Martínez. En aquest cas, Jordi Martínez, que es veu, una veu...
Sí, és una veu en off que apareix d'un personatge que no l'han donat una trucada i aquí sentim.
Hi ha una altra cosa que a mi m'agradaria comentar amb tu, perquè jo personalment sempre em sorprèn, i és que heu fet l'obra amb la Cristina, que la Cristina Clemente i tu, aquest treball de col·laboració des del punt de vista per escriure, com ho feu? A veure, ja sé que pot ser difícil explicar-ho, però sí, no, però a mi em sorprèn perquè jo penso que hi ha una característica de l'autor, del dramaturg o de l'escriptor, molt personalista, molt personal, i aleshores poder arribar a uns acords a l'hora de fer alguna cosa, ho trobo fantàstic.
No, doncs, no és la primera vegada que col·laborem amb la Cristina, venim de col·laborar a Lapònia, que també va anar molt, molt bé.
Sí, recordo.
Després vam fer una petita cosa precisament durant la pandèmia, aquesta era la tercera cosa que estàvem que fem. Jo, normalment, quan un col·labora amb algú altre, i jo l'he fet, he col·laborat amb diversa gent, a mi m'agrada molt escriure a quatre mans, vas arribant a pactes, a maneres de fer, a mecàniques, d'alguna manera, i no... i errors que també una mica s'estableixen, no? Hi ha qui de cop i volta diu, qui clava millor els gats, hi ha qui de cop i volta a nivell d'estructura fila un palet més prim, hi ha qui, aleshores, en funció una mica d'això, anem confiant l'un en l'altre i anem avançant. Jo me recordo que en el cas de la teràpia, doncs, jo escrivia una escena, li passava a la Cristina reescrivia l'escena i escrivia una altra, i jo reescrivia les que acaba d'escrivir i anàvem avançant a poc a poc, i anar discutint molt sobre el material, sobre què anem escrivint, què no, si té el to que volem, si no el té... Però és una feina apassionant i, en el fons, és molt enriquidor, perquè, doncs, no arriben dos ulls, arriben quatre, i jo crec que, en aquest sentit, sempre suma.
Però veus, tu acabes de dir una cosa ara, que és la que jo em sorprèn, sempre que estic a fora, i és aquesta, dius, quan veuen dos ulls, veuen quatre, això és segur, seguríssim, però l'ego personal, doncs, que queda... Aquesta capacitat a mi em sembla fantàstica, l'elogio molt.
Sí, és veritat que jo crec cada vegada més els dramaturgs i els guionistes estan acostumats més a treballar en equips de treball. La feina, per exemple, del guionista en televisió
s'està... Perquè treballeu amb la sèrie aquesta de...
Com si fos ahir, sí.
Com si fos ahir, oi?
Sí, però clar, ja som un col·lectiu de 10 guionistes, vull dir que parlar de cop i volta... Vull dir, també hi ha una organització molt clara, una estructuració molt clara de la feina, i són coses, al fons, que ajuden. I està bé, el que tu deies, l'ego. Jo crec que també està bé, doncs, aparcar l'ego, perquè el...
Que és difícil, Marc, que és difícil.
Sí, és difícil, però quan t'hi acostumes, perquè, vull dir, com tot, no deixa de ser també un procés de... d'aprenentatge, i quan també te n'adones que, en el fons, l'obra que acaba sortint és una obra millor de la que tu haguessis pogut escriure sol, i jo això ho dic molt clar, jo després de llegir Lapònia o després de llegir, és a dir, quan amb l'acabat final, Teràpia Integral, jo tinc molt clar que aquella peça, si jo l'hagués escrit sol, seria pitjor que si l'hagués escrit amb la Cristina. N'estic convençudíssim. Vull dir que la feina de la Cristina a nivell de visió, estructura, personatges, és ultra enriquidor en aquest sentit. I, per tant, sí, després, quan la peça funciona, això em dona la raó en dir, hem fet bé a col·laborar amb la Cristina, en aquest cas, perquè la peça, doncs, ha funcionat gràcies, precisament, a la seva visió, a la seva manera de treballar, de veure la peça, etcètera, i la comunicació que s'ha generat entre els dos, no? Per tant, doncs, sempre, en aquest sentit, en el meu cas, jo sempre hi trobo coses que sumen i no que resten.
Doncs escolta, només cal felicitar-vos, tots dos, per aconseguir-ho d'aquesta manera, perquè la veritat és que jo penso que això no és fàcil, i efectivament, si ho heu aconseguit, vol dir que heu treballat i ho ha aparcat una mica al costadet, aquest ego personal, que a vegades s'ho menja tot i a vegades, malauradament, s'ho menja malament. Doncs ja, escolta'm, ja ho sabeu, Una Teràpia Integral, de Cristina Clemente i Marc Alegret, al Teatre Auditori de Sant Cugat, el dissabte a les 20 hores a les 8 de la tarda. I recordeu el que acabo de dir, hi ha molt poques entrades. Per tant, hi ha una cosa que no sé si sabies, m'imagino que sí, i és que aquest espectacle va ser el més votat en la categoria de públic adult d'un procés participatiu que es fa aquí a Sant Cugat i al Teatre Auditori. O sigui que es presenta en cada temporada, es demana per públic adult, per públic juvenil, per públic infantil, i el vostre va sortir més votat pel públic adult.
Uau, doncs mira, no ho sabia, i em fa una il·lusió tremenda, per això, amb una peça com aquesta.
Doncs ja ho veus, Marc, i això vol dir, per això, doncs hi ha segurament tanta gent que ha comprat entrades.
Genial.
Molt bé, Marc Alegret. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i fins a la propera.
Fins a la propera. Una abraçada.
Adéu. Trovatore di quella pira. Acabem de sentir aquesta ària fantàstica di Trovatore, perquè això ho veurem aquesta setmana aquí a Sant Cugat. Però diguem que avui a les 20 hores al Bocamoll de Torreblanca, als concerts de petit format, en aquest cas amb The Soul Lovers. Bé, cal dir música sol, o sigui, per tant, no cal dir res més. I divendres, a les 20 hores, al Teatre Auditori, la Fundació Òpera Catalunya presenta això, Il Trovatore, de Giuseppe Verdi, direcció musical de Daniel Heath de Tejada i escènica i vestuari de Carles Ortiz amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor dels Amics de l'Òpera de Sabadell. El repartiment, déu-n'hi-do, amb Gustavo Portamanrico, la Maribel Ortega com Leonora, el Carles Daza, il Conte di Luna, Laura Vila, Azucena, el Joan Tejera i el David Cervera, no sé segur qui vindrà aquí dels dos, en Fernando, Marilia Meninchini Inés, Nacho Guzmán Ruiz i Alejandro Chalet Zíngaro. També diguem que el mateix divendres a les 21:30 al Casino de la Floresta torna a fer la funció del teatre, que vam parlar la setmana passada, en aquest cas, amb Orígens, d'Àngels Aymar. I el dissabte, a les 20 hores, a la Sala Claver de la Unió, concert de música tradicional amb Si em vagués, de la companyia La Minimíssima, perquè es veu que són molt petits, una companyia molt petita, és Minimíssima. I a la mateixa hora, a les 20, al Teatre Auditori, una teràpia integral de Cristina Clemente i Marc Angelet, de la que hem parlat abans amb en Marc. I el diumenge, a les 17 hores, al Teatre Auditori, Petit Univers, amb Marcel Gros, música de Pep Pancho López i Miquel Coll i Marcel. Això és una cosa pels nens o per espectacle familiar. I us deixo què? Amb què? Il Trovatore, el cor de gitanos. Adeu!